piedras cuesta abajo, ruedas alta, corre sin calzado nuestro.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be.
Molt bona tarda, són les 17 hores. Avui és diumenge, comença Música per al Record. Molt benvinguts un diumenge més a Música per al Record, a la vostra emissora i al vostre programa en definitiva. Avui acomiadarem, si Déu vol, el mes de febrer d'enguany. Mes de febrer que, com els altres que l'han precedit, esperem que algun dia no sigui així, sigui o sigui, no es compleixi, ja de dir, o millor dit, es compleixi allò de pensar aquest mes si superarem aquest tema, si superarem la pandèmia i trobarem una solució. El cas és que de moment aquí continuem, doncs bé, ja entrant demà, en el mes de març. I bueno, ja que entrem en el mes de març, que com deien la setmana passada, és aquest principi, el preludi de la primavera, que millor que escoltar bona música, distreure'ns a la dinsa una miqueta per fer tot més senzill. Avui en començarem el nostre programa escoltant música, lògicament, música que a nivell personal, evidentment la subjectivitat sempre és present, tot i que es vulgui ser el més obert i el més participatiu possible. Però bé, com dic, en començarem el nostre programa amb un grup dels anys 60. Ens referim a The Walker Brothers. Walker Brothers fou un grup estadounidenc dedicat o que va destacar entre els anys 60 i part dels 70. Malgrat que el nom del grup entre els seus components no existia cap parentiu, diem perquè allò de Walker Brothers realment pues, no era veritat, si més no legalment parlant. El grup es va formar exactament l'any 1964 i estava composat per un senyor que es deia Scott Angel, conegut artísticament com Scott Walker, John Walker, que no era el whisky, perdoneu la broma, sinó que es deia realment George Mouse. Qui ja en la seva joventut, desconeixem la raó, va canviar el seu cognom per el de Walker. I Gary Leeds, finalment conegut com Gary Walker. Els seus dos primers discos van assolir la posició 3 a la Teenage Kingdom Album Chart. L'any 1965 foren número 1 de les llistes britàniques durant una setmana, amb una cançó que es deia Make It Easy On Yourself, i al poc, bueno, després van assolir un nou èxit amb aquest d'això que m'ha tema, volem dir, perdoneu, que es deia The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, que aquí vam conèixer com El Sol No Brillarà Nunca Más. Jo me'n recordo personalment de que aquesta cançó la vàrem sentir en primer lloc per un grup de casa nostra, un grup que com no tenia molt a veure, per exemple, en casa nostra, dic, perquè era d'aquí, de Catalunya, català, de Barcelona, els Mustangs. Aquesta cançó a mi em personalment doncs, em va sorprendre moltíssim per l'època, pel tema. Se sortia una miqueta de lo normal, tot i que té un contingut i un entorn absolutament romàntic. Però, bé, dit tot això i per no allargar-ho més, si us sembla, anem a escoltar aquest tema tot seguit. En aquest cas, per Walker Brothers, perdoneu, el sol no brillarà nunca más. Quants anyets ja, s'ho he de superar, doncs 55, 55 anys, més o menys, 55, sí, penso que sí, que la vàrem escoltar, com dèiem, per als Mustangs, i era una cançó en la qual es explicava, doncs, a part de que tenia una instrumentació absolutament diferent, però ens explicaven, doncs, això, que el sol no sortirà mai més perquè ella se'n va, i ens deia que es quedava molt sol. Era un tema, com dic, de contingut bastant quotidià o bastant de fet servir, però que, en definitiva, ens ajudava doncs, a tindre aquell sentiment segons la teva situació puntual en quant a la teva nòvia o xicota que tinguessis aleshores. Bé, sentida aquesta cançó, no ens n'anirem massa lluny, perquè anem a parlar una miqueta i a escoltar una senyora que es deia Mary Isabel Catherine Bernadette Obrien, o suposo que ho dic bé. Aquesta senyora va néixer a Hope, Hampstead, Londres, Inglaterra, un 16 d'abril de 1939 i va traspassar a Henley-on-Thames, a Oxfordshire, Anglaterra, un 2 de març de 1999. El seu nou comercial, que la van conèixer i aquí es va sentir també aquesta dona molt, era, com dic, el seu nom comercial, Dusty Springfield. Aquesta senyora era, a més de britànica, com hem dit, cantava pop soul. Va gaudir d'una gran popularitat durant els anys 60, representant el costat més sofisticat dels swinging London i estant considerada un icó per al moviment mat. A començaments dels anys 70 es va convertir en un símbol de la cultura lesbiana, després de fer pública la seva bisexualitat i que anys més tard personalment va confirmar. Va iniciar la seva carrera en solitari l'any 1963 amb una cançó, amb un single que deia I only want to be with you, cançó amb unes clares influències dels grups femenins de soul de la Motown, on Oak també era un tema de la influència per als produïts per Phil Spector. Fins a cap allà l'any 1967 Dusty va començar a perdre una miqueta la popularitat a causa de la pujada del rock psicodèlic i de la cultura hippie. Més d'un es va veure damnificat per aquest fet i es va plantejar un nou enfocament a la seva música per adequar-se a la seva situació. Perdoneu. Gairebé 2 anys més tard va registrar el seu àlbum més emblemàtic, Dusty in Memphis. De totes maneres, aquest disc no va aconseguir superar l'èxit massiu, però va obtindre el reconeixement dels crítics, si més no, qui la va assenyalar com el seu millor treball i bueno, va arribar a figurar a les llistes. El tema més conegut del disc era Song of My Pleasure Man, que fou versionat per Aretha Franklin una mica de temps després. L'any 1994, Quentin Tarantino rescataria el clàssic que hem citat, Song of a Pleasure Man, per incluir-lo amb la banda sonora de la seva pel·lícula Pulp Fiction. No sé si us en recordareu, però allà hi és. I en el mateix any es va editar un documental sobre la seva vida que es va titular Full Circle. Un any més tard gravaria, enregistraria, perdoneu l'equivocació, el seu últim disc d'estudi, A Very Fine Love, i una mica més tard li fou diagnosticat un càncer al pit, que va estar amb ella lluitant fins que va morir un dia 2 de març de 1999. Tenia aleshores 59 anys. Fins aquí una miqueta la vida, trajectòria i èxit d'aquesta senyora, molt abreujat, però crec que si us sembla bé podem sentir-la amb un tema de més, que si no el menteixo evidentment dels anys 60, però concretament de l'any 1964, un tema que també aquí es va sentir molt, tot i que traduït lògicament. Aquí hi haver uns anys també a l'època més o menys que es deien els surfs, saps, en anglès, i que cantaven un tema que ells van lògicament intitular en francès, però que en aquest cas Dusty Springfield va titular I only want perdoneu, to be with you. Jo ho tradueixo per una cançó com es va enregistrar aquí, Ahora te puedes marchar. Sembla que acabem abans, no? Bé, de totes maneres, anem a escoltar aquest tema, que és agradable i típic de l'any en què està enregistrat en 64. Anem a escoltar-lo, si us sembla bé. Pensant en aquest moment, que aleshores, als anys 60, normalment hi havia persones que deien, ja aleshores, que teníem una música, aquesta, com cançons com la que hem escoltat, doncs antiquades, o molt lentes, o poc animades, en fi. El cas és que penso primera que no és cert, perquè es combinaven diversos estils, diverses músiques. I després, per un fet potser més puntual, si cap dir-ho així, i és la pròpia existència d'un grup que aleshores, l'any 1964, al costat d'aquestes gravacions que efectivament es feien del que en podríem dir aleshores com cançons lentes, també van fer algunes molt marxoses i que trencaven el motllo, era el moment, aquest punt d'inflexió de gravar. Anem a canviar d'estil. I nosaltres també ho farem ara. Ho farem parlant d'un grup. De qui parlem? De Dem. Dem fou un grup nord-irlandès de rock que es va formar a Belfast el mes d'abril de 1964. Molt coneguda, jo diria que coneguda sobretot per un tema que es deia, es diu Glòria. I per servir com a llançament a la carrera en solitari d'un senyor que es deia Van Morrison. El grup, en realitat, fou comercialitzat en Estats Units com part de la invasió britànica, amb aquest conjunt, amb aquesta olejada que va anar cap allà. Bé, com deia, el grup va estar integrat per Van Morrison a la veu harmònica i que penso que és una de les figures, potser, que més després van destacar. Billy Harrison, Eric Winston, Alan Henderson, Raymond Sweetman i Ronnie Millings. A Aquests senyors anaven acompanyats normalment amb altres músics, diguéssim, de reemplaç, de companyia, per dir-ho d'alguna manera. Però que en aquestes gires i espectacles el que van fer, diguéssim, és alguns anar-se'n incorporant al grup. De fet, Henderson fou l'únic membre constant en la banda, amb el grup, si ho voleu, en el conjunt que es deia aquí, des de la seva creació fins a la seva dissolució a l'any 1972, tot i que s'ha de dir que es van trobar novament a l'any 1979. Podem dir que la seva presentació, el seu inici, va ser llamatiu per al simple fet de que, de forma enigmàtica, el primer anunci del grup Dem a la premsa local va tindre lloc el 14 d'abril de l'any 1964, amb un titular o un avís que es feia una pregunta. Semblava que preguntaven com la pel·lícula de Superman, perquè deia, quiénes són, què són, i a sota, a petit, Dem, seguit per anuncis de tota manera, no, de la mateixa categoria o estil. Tot això va succeir fins al divendres anterior al concert, en el que es va publicar la data i hora de l'espectacle en el Marítim Hotel, per aquella mateixa nit en què es va anunciar. L'assistència al club amb aquesta mena d'intríngulis i de plantejament, que cabien aleshores 200 persones, van començar a créixer de tal forma en els successius concerts que la cosa doncs no tenia cabuda. Dem tocava com a grup sense cap rutina fixa. Vull dir, no sé si això ho podem interpretar nosaltres com una miqueta a la seva manera i en cada instància. Van Morrison variava el ritme de les cançons al divitum, improvisant sovint. El debut del tema Glòria va tindre lloc en directe en moments en els que es podia sobrepassar els 20 minuts de durada en jam sessions. Al respecte, Morrison diuen que va arribar a comentar que Dem va viure i va morir en l'escenari precisament del Marítim Hotel. Bé, aquesta expressió, el que podem dir nosaltres, és que, com a anècdota, que en una de les gravacions realitzades per un seguidor de Thorn on Your Love Light va arribar a mans de Dick Grau a Decca Records, que era una empresa registradora, com sabeu, i és conegut aquest senyor, el Grau, per la delicatessen, per dir-ho d'alguna manera, de que va rebutjar els Beatles l'any 62 amb una prova de so que es va realitzar el dia d'any nou de 1962. Bé, diuen que amb l'ansietat de no incórrer en el mateix error, Grau es va apressurar ahir a anar-hi al Marítim Hotel i introduir el grup Dem en els estudis d'ECA per firmar-los un contracte de 2 anys. De totes maneres, ja hem dit que el grup, per fer això curt a l'exposició i poder continuar escoltant la cançó, perdoneu, avui encara la cosa, clar, és que no falla, escolta'm, cada vegada que hi ha un canvi de temps, noi, així estem. Com deia, per fer-ho més breu i poder passar a la cançó, insistir només en aquesta dada molt curta, de recordar-vos que es van desfer en l'any 1972, tot i que, com també hem avisat, es van tornar a reunir l'any 1979, això sí, sense Morrison, i en aquest any van enregistrar el seu últim àlbum d'estudi, Shut Your Mouth. Dit tot això, penso que paga ja el moment de que passem a escoltar el tema aquest que hem comentat, Glòria, enregistrat l'any 1964.
Anem cap allà.
Semblat, sembla mentida, vista amb la perspectiva del temps, però potser ara fos més fàcil de retindre una mica l'esperit aquest de joventut, de rauja, d'empenta. Però aleshores, en aquell temps, era molt difícil de poder-ho contindre. Aquesta música et duia, i com heu vist, no?, amb l'amiga Glòria. Molt bé, sabeu què? No deixarem que baixi en absolut el ritme ni tampoc la música. I què farem tot seguit? Doncs mira, passarem a escoltar un tema de Creedence Clearwater Revival, que també a vegades s'utilitza i ho veiem apuntat en alguna caràtula, en algun puesto, CSR. Bé, això de Creedence Clearwater és un grup estadounidense de rock popular originària de El Cerrito, a Califòrnia, a finals de la dècada de 1960 i començament del 70, per dir-ho millor o més exactament, del 67 al 72. Bé, en general, dintre del seu estil, és considerada com una de les millors grups, conjunts, bandes de la història, però ja estem acostumats en aquestes expressions que únicament les matitzen sabent en quin número les han col·locades. El que està clar és que va ser una de les més populars i influents. La revista Rolling Stone, mira el que deien, les va ubicar en el puesto 82 dels millors artistes de la història. Almenys ja tenim un punt de referència. A l'estil musical de Creedence va combinar rock and roll amb altres gèneres tal com el blues, el gospel, el country, el swamp rock, en aquest cas, denominació genèrica del roots rock, que es refereix a la música inspirada en les arrels tradicionals de la música nord-americana. No existia en aquella època que es va formar els Creedence, però avui dia seria perfectament aplicable a la seva estètica. Per al seu estil de música tan peculiar, se'ls considera els reis de la carretera. Sembla que parlin ahir, perdoneu la broma, de l'amic aquí cantant espanyol. Aquesta consideració té com a base que deien que la seva música et porta a imaginar-te que estàs conduint per una autopista. En els seus primers àlbums tenia, arrel d'això, potser o com conseqüència, un so bastant psicodèlic, i es van considerar com un grup precursor del grunge. El senzill Bloody Mary, que va estar amb el suport d'un tema, Born on the Bayou, va assolir el puesto número 2 en les llistes Billboard. El tema es va convertir en una de les cançons més versionades del grup, amb més de 100 enregistraments, entre els que s'inclueix l'èxit de 1971, Ike i Tina Turner. Bob Dylan va arribar a anomenar a Bloody Mary com el seu single favorit. Això passava l'any 1969. El tercer àlbum de Creedence Clearwater fou publicat en agost i ràpidament es va certificar com a disc d'or, al costat d'un senzill que era Grand River, que també va arribar al número 2 de la llista. Per no extendre'ns, perquè si no ens quedarà poc temps per escoltar música, aclarirem dient que el 16 d'octubre de 1972 Fantasy Records i el grup anunciaven oficialment la dissolució del grup Creedence Clearwater Revival. Posat això a la taula, o al micròfon en aquest cas, si us sembla, anem a escoltar doncs aquest tema que acabem de citar, el de Green River. Aquest disc, penso, a més, té una música, no sé, diferent, pegadissa. No sé si diferent o no, perquè hauríem d'escoltar tots els temes d'aquest grup, però si més no, anem a gaudir-lo tot seguit, anem a escoltar-lo. Back. Espero que us hagi agradat aquesta versió, aquesta interpretació, perquè realment és l'enregistrament original. Continuem amb el nostre programa, que ja hem superat la meitat. Anem a presentar-vos amb un nou intèrpret, que en aquest cas, malgrat que fem aquest repàs de l'època, no hi havíem sentit escoltat mai les seves cançons, a lo millor en alguna versió, però amb ell no l'havíem escoltat mai. De qui parlem? Parlem d'un senyor que... D'un senyor que en realitat anava amb un grup, com veurem tot seguit, que tenia, es deia, Thunderclap Newman. Va ser un grup de rock britànic, el que Peter Townshend de The Who i Keith Lambert van formar l'any 1969 amb un intent per mostrar el talent de John Speedy King, Jim McCallum i Andy Thunderclap Newman. El seu senzill, Something in the Air, va ser èxit número 1 l'any 1969 en el Regne Unit i de fet continua estant sol·licitat per comercials de televisió, bandes sonores de pel·lícules i compilacions. El grup va llançar l'àlbum de rock aclamat per la crítica amb el àlbum aquest Hollywood Dream, que a més anava amb tres senzills que van aparèixer en el mateix àlbum. Els títols els direm simplement, si més no, per coneixement de tothom: Accidents, The Reason i Will Country. Des de 1969 fins al 71, el nucli del grup va estar format per el compositor John Speedy King, que era veu, bateria i guitarra, i Andy Thunderclap Newman al piano, i Jimmy McCallum a la guitarra. Petey Townshend, que aleshores feia servir l'àlies Bishop Dance, espero dir-lo bé perquè es va força complicat, tocava el baix, i en el seu àlbum i també en els senzills que varen publicar. Tots ells els havia gravat i produït en la ABC Studi, en el seu estudi en casa de Tinkerman. El grup va augmentar el seu personal, passa sovint això en altres grups, com hem pogut comprovar, doncs, mentre feia les gires, no?, els seus bolos, perquè doncs agafava gent que anava provant i alguns s'incorporaven, la majoria, per el que sabem, temporalment del grup. Realment el grup es va retirar, segons ens consta a nosaltres, en el mes d'abril de l'any 1971, fa 40 anys, no? 50, perdoneu. Però Andy Newman la va ressuscitar novament fent un nou grup l'any 2010. Però, com diríem, això és una altra història. Anem a veure, a escoltar aquest grup de Thunderclap Newman amb l'enregistrament precisament que el va fer famós i que tant va transcendir, és a dir, Something in the Air.
Anem cap allà a escoltar-lo.
We have got to
semblat aquest grup, el Thunder Club Newman?
Crec que aquesta cançó es va sentir aquí. Tampoc estem parlant de fa 60 anys en aquest cas, sinó que estem parlant, bueno, 69, per aquí hauria de sonar segurament l'any 70. No estic convençut. Anem a sentir un altre intèrpret. En aquest cas ens retrobem amb ells, perquè ja els hem escoltat. I amb una història, doncs, molt curiosa. Fa uns quants anyets, doncs també en els anys 60, lògicament, perquè, com hem dit, avui bàsicament estem escoltant música d'aquella dècada, doncs, a veure, un duet que es deien Peter and Gordon. Us en recordeu? Aquí els hem escoltat fa una mica de temps. Quines peculiaritats tenen aquest grup? Doncs mira, ho farem molt ràpid i senzill per escoltar la cançó que els hi pertoca i que hem escollit avui. És un duet britànic de música pop que està composat, estava en el seu moment, per Peter Asher i Gordon Waller. Peter ha nascut el 1944 i Gordon nascut l'any 1945, però traspassat el 2009. Van aconseguir fama mundial l'any 1964 mercès al seu primer single, que duia per títol A World Without Love, que podríem traduir amb el meu magnífic i cometes anglès com Un mundo sin amor, potser sí, no? Bé, el cas és que el grup, el duet en aquest cas, va assolir numerosos èxits discogràfics i evidentment van quedar marcats amb el que es va denominar l'invasió britànica de mitjans dels 60. Anècdotes que donen a vegades una direcció ja inequívoca a la traçada professional dels artistes en aquest cas. Peter Asher i la seva germana Jane, evidentment foren nens, però foren nens actors en la dècada dels anys 50. Concretament l'any 55 van actuar junts en un episodi de la sèrie d'aventures de Robin Hood, ja veus tu. I dirà, i què té a veure això? Doncs bé, té a veure que després, aleshores, la germana Jane Asher va sortir amb Paul McCartney. I això succeïa entre 1963 i 1968. I Peter and Gordon van enregistrar numeroses cançons composades per Paul McCartney, tot i que, donat el cas de que aleshores estaven en efervescència plena gairebé els Beatles, doncs les cançons estaven acreditades com Lennon-McCartney. Aquests temes van incloure A World Without Love, número 1 als Estats Units i Reina Unit, Nobody I Know, número 12 als Estats Units i 10 en el Reina Unit. I bueno, així diríem diverses cançons que va succeir el mateix fenomen, cadascú en la seva línia. Hem de citar, això sí, voldria una en especial, que és la cançó Woman, en la que McCartney, jo no sé si per un punt potser de soberbia per l'enorme èxit que tenia o simplement per fer un experiment, el cas és que va fer servir un pseudònim dient-se o firmant com Bernard Webb amb la finalitat de conèixer si podia tindre o obtenir un èxit sense l'aval del seu nom. El senzill va assolir el puesto número 14 en els Estats Units i el 28 en les llistes britàniques a l'any 1965. Peter and Gordon també van gravar un tema de John Lennon, perdoneu, I Feel, que ja havia estat prèviament registrat i publicat per els Beatles en el seu àlbum de 1964, A Hard Day's Night. Com no ens volem estendre més, considero que l'interessant per mi era fer-vos aquesta referència, aquesta anècdota i bueno, que quan escolteu la música sabeu d'on ve, en aquest cas, l'estil, la inspiració i el contingut. Volíem només afegir que, per llei de vida, el Gordon Waller malauradament va traspassar per un atac al cor un 17 de juliol de 2009, quan comptava només 64 anys. Bé, dit tot això, aleshores no ens queda més que un fet, escoltar la cançó. Vam escoltar doncs a Peter and Gordon amb un enregistrament de l'any 64, i estic consultant l'hora ja, perquè es va apropant. Anem a sentir-la, que han dit tot seguit, i aviam si us agrada. Un mundo sin amor.
Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out a tune and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I lose. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. And in a while, I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love.
Heu reconegut la cançó, suposo, espero, i perquè és normal, oi? Bé, és una altra veu, és el mateix idioma, és la mateixa cançó. Tot seguit, el que farem, mireu, és innovar, tornar a aportar, a sumar un nou intèrpret a aquesta sèrie de músics que han anat passant per al nostre programa. De qui parlem? A veure, concretament estem parlant de Johnny Rivers. Johnny Rivers va néixer, o millor dit, no va néixer així, el van batejar com John Henry Hamistella, a la ciutat de Nova York, Estats Units, un 7 de novembre de 1942. És cantant, músic de rock and roll estadounidenc. La família Hamistella es va anar cap a Nova York a Baton Rouge, Louisiana, quan l'amic Johnny, doncs encara petit, era petit d'edat. Quan encara anava a l'escola secundària, va començar, doncs, a atrevir-se a anar a l'escena musical local, en aquest cas, amb un grup que es deia The Rockers. Però això no era suficient. Més endavant, l'amic
Rivers, va formar, va crear el seu propi grup, que bueno, em permetreu que el llegeixi així una miqueta, doncs, amb el so espanyol, de Spiders, o Spades, Spades en literal. Amb aquell grup van registrar el seu primer disc quan tenia només 14 anys i encara estava per acabar l'escola secundària allà a Baton Rouge. Tota la seva música fou gravada, fou registrada amb la mateixa etiqueta. Estem parlant de l'any 1956. L'any 1958 va conèixer amb un tal Alan Field, que li va aconsellar que canviés el seu nom per un altre, que era el de Johnny Rivers. Diuen que li va suggerir en funció o en relació al riu Mississippi, que flueix allà a través de Baton Rouge. Aquest senyor també li va ajudar, doncs, en els seus inicis a trobar i obtindre alguns contractes d'enregistrament. La gran oportunitat per aquest home, el Rivers, li va arribar l'any 1963, quan va ocupar el lloc amb un combo de jazz en Gatsali, que era aleshores un club nocturn a Hollywood. En allà, la seva popularitat instantània va atraure, diuen, a moltíssima gent, a multituds, de fet, parlant d'això. Des d'aquest moment fins a la data, Rivers ha editat més de 30 àlbums d'estudi, realitzant concerts per tot el món i ha tocat amb destacats músics, com seria el cas, és de fet, d'Eric Clapton, Tom Petty, Paul McCartney, George Harrison i Pink Floyd. No està malament. El cas és que el 12 de juny del any 2009, Johnny Rivers fou inclòs en Louisiana Music Hall of Fame. I malgrat que ha estat proposat moltes vegades en el Rock and Roll Hall of Fame, mai ha sigut seleccionat. Bueno, tot seguit, anem a escoltar la cançó de l'amic Rivers. En aquest cas serà amb un tema que ja, digués, d'alguna manera, no l'hem citat, mirava a veure si l'havien citat, no, perdoneu-me. L'escoltarem amb un tema, Poor Side of Town. Aquest és un enregistrament, com hem dit, de l'any 1966. Anem a escoltar-lo. Thank you.
que no us deixi acabar escoltar la cançó, però el temps m'obliga a acomiadar-me i no vull fer-ho sense enviar-vos una abraçada i els millors desitjos de salut, felicitat, fins al diumenge que ve, si Déu vol.
Más música.
Comienza Mate Tango y Folclore. Muy buenas tardes, noche, Nanu Pereira.
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
Aquí quien les habla, Gustavo Carrera y Nanu Pereira, por supuesto, en los controles técnicos. Damos comienzo a este programa Mate Tango y Folclore, como siempre en la 91.6 FM del Prat Radio de Barcelona, en conexión con la nueva, la 87.9 FM de Madrid, y también con sintonía con la Radio Cooperativa Montevideo Uruguay, la Neo, la 103.9 de Buenos Aires, la Ritmo FM 98.5 de Málaga y el formato Australia de Se Te Escapó la Tortuga. Tremendo, tremendo, Nanu.
Uy, ahora respira.
Respiro. Estoy haciendo una práctica ahora de respiración, relajación y meditación. Solamente para hacerle presentación de comienzo de esto. Aunque a veces la salteamos, Nanu. A veces solamente saludamos así un poquitito al pasar. Pero bueno, hoy tenemos tenido el detalle. Sabemos que hoy es el último día de febrero y hemos dedicado todo este mes de febrero a carnaval. Hoy saldrá algún temita también de carnaval, pero bien, lo vamos dejando para dar, por supuesto, al mes de marzo un buen aplauso, y tenemos un especial muy importante que, bueno, ya lo anunciaremos a medida que vaya avanzando el programa, Nanu.
Muy bien, pues.
¿Estás contento, Nanu?
Contento, pues. Preparado con los dedos para meter mano aquí en las teclas.
Al tiro, ¿no? Al tiro, como dicen ustedes.
Es, al tirante.
Bueno, vamos a escuchar entonces un tango cantado por el grande Carlos Gardel y un tango de Piana y Mancini de 1931, Milonga Sentimental.
Muy bien, vamos allá.
Milonga para recordarte, milonga.